Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. 300.000 afectats a Catalunya amb hipoteques i RPH podrien demanar compensacions. Aquesta és la primera conseqüència que acabem de conèixer després que els advocats responsables del nou revés europeu a la banca espanyola hagin dit que queda oberta la porta perquè els tribunals rebin totes les famílies que vulguin una anàlisi d'abús, que es diu. Recordem que aquest revés judicial s'ha conegut avui. L'advocat general del Tribunal de Luxemburg, Maciej Spunar, ha presentat les conclusions sobre el cas i considera que l'IRPH de les hipoteques no és una clàusula transparent, cosa que topa amb la doctrina que mantenia fins ara el Tribunal Suprem espanyol, que considerava que els bancs havien obert aquest tipus d'hipoteques i havien informat degudament els seus clients. Canviem de qüestió. La Diada Nacional de Catalunya està, de moment, marcada per les pluges. Hi haurà suspensió d'alguns actes, com és el cas dels institucionals d'aquest vespre a la plaça de Sant Jaume. La celebració institucional oficial serà finalment demà al mateix lloc i a la mateixa hora, a les 10 de la nit. L'acte estarà encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i pel del Parlament, Roger Torrent, amb el títol Tornarem. D'altra banda, l'episodi de pluges intenses continua actiu, però rebaixa el nivell d'alerta. I us expliquem que la segona reunió d'aquest setembre entre el PSOE i Unides Podem ha acabat en fracàs. Els dos partits s'acusen mútuament d'abocar Espanya a unes noves eleccions i tot apunta que, com que ja és molt a prop el 23 de setembre, data límit per a una nova investidura, es convocaran automàticament aquests comicis generals per al 10 de novembre. I també recordem que els regidors de Badalona, que havien estat acusats de desobediència, han quedat absolts. Recordem que havien obert l'Ajuntament el 12 d'octubre, ara fa 3 anys, tot i ser festiu i en contra de les resolucions que ho prohibien. La jutge argumenta que, com a càrrecs públics, aquests regidors i els càrrecs no estan sotmesos a un calendari laboral. I destaquem també que l'Arxiu Diocesà de Barcelona ha descobert documentació que mostra un fet desconegut fins ara. Es tracta del fet que l'Església de Santa Maria del Mar, actualment basílica, va haver de vendre bona part dels seus objectes de culte per reparar els seriosos danys al temple ocasionats pels bombardejos de 1714. Segons informa l'Arquebisbat de Barcelona, aquesta venda, autoritzada pel mateix bisbat, també va servir per poder recuperar les campanes que les tropes borbòniques havien requisat l'11 de setembre d'aquell mateix any, el 1714. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Avui parlarem amb diferents representants de partits o entitats cíviques i polítiques i, evidentment, ens referirem a la Diada d'aquest any. Abans, el pensament del dia. Avui, amb el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'entitat Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. Que cada any puguem celebrar la Setmana del Llibre en català és perfecte i totalment necessari, però en el dia a dia, quina cura tenim de la llengua pròpia de Catalunya, de la nostra llengua catalana? I llenço a les ones aquesta pregunta perquè, si observem, per exemple, com juguen els nens i nenes en els patis de les nostres escoles, veurem que, almenys a Barcelona, ho fan majoritàriament en castellà. O si observem els mitjans de comunicació, a Televisió de Catalunya mateix, aquest passat estiu, podíem escoltar en els informatius fragments de notícia com aquest. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, no hi va haver ningú mort. Evidentment que aquest ningú és totalment incorrecte. Hauríem de dir cap. O en els informatius de Televisió Espanyola a Catalunya, podem escoltar ben sovint. A nit va tenir lloc el concert, quan aquesta expressió, a nit, és un pur castellanisme. En la nostra llengua tenim la nostra expressió pròpia. Ahir a la nit va tenir lloc, etc, etc. Tenir una especial cura de la nostra llengua catalana és més necessari que mai, sobretot quan hi ha tants interessos polítics que l'assetgen. De barbarismes en podem cometre tots, jo el primer, però quan utilitzem la llengua catalana públicament, ja sigui per parlar-la o per escriure-la, cal que tinguem aquesta cura especial perquè en aquests moments estem esdevenint model lingüístic per a aquells que l'estan aprenent amb interès. Tinguem-ho en compte, doncs. Que passeu molt bon dia. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Dimecres 11 de setembre a les 10 del matí, Ràdio Estel posarà en solfa la història de Catalunya. Tindràs l'oportunitat d'escoltar de manera íntegra el disc Història de Catalunya amb cançons, amb les veus de Nina i Daniel Anglès. Una nova edició actualitzada de l'obra que el 1971 va compondre Antoni Ros Marbà. El dimecres a les 10 del matí, la història de Catalunya amb cançons a Ràdio Estel. Un disc imprescindible per començar la diada de la millor manera.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem, avui vigília de la Diada Nacional de Catalunya, el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. La Diada de demà es presenta aquest any com una celebració que arriba en un moment certament delicat. Podem dir que sense eufòries, a diferència d'altres anys, en l'independentisme. I amb una combinació, a nivell general, de fermesa en molts sectors, de reivindicació, de realisme, també de transversalitat i diversitat, i de pragmatisme. Són situacions que potser en un moment d'una mica menys de tensió que altres anys podem dir que obren la porta a una certa esperança de cara a un futur diàleg, tot mentre Espanya segueix sense formar govern. Després de la reunió que han tingut avui el PSOE i Unides Podem, sembla que l'Estat s'aboca a noves eleccions el 10 de novembre. A Catalunya, d'altra banda, la situació política està en una mena de compàs d'espera amb l'horitzó proper de la sentència del procés de l'1 d'octubre i una reactivació de la vida política que pot culminar en pocs mesos en un nou procés electoral també aquí. Els actes institucionals de la Diada, que seran finalment demà, després que no es poden fer aquest vespre a causa de la pluja, no han aconseguit en qualsevol cas la participació de totes les forces polítiques parlamentàries, ni tan sols del PSC, que hi veu un to, com deien els seus dirigents la setmana passada, marcadament independentista. Ens plantegem avui, i debatrem sobre això, la previsió del que poden ser alguns actes de demà. Les ofrenes al monument de Rafael de Casanova, el discurs del president de la Generalitat aquesta nit i altres iniciatives cíviques i polítiques. Evidentment, també ens referirem a la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana per demà a la tarda a Barcelona, una crida que compta també amb el suport d'Òmnium Cultural i de l'Associació de Municipis per la Independència, després d'uns anys en què aquestes activitats han tingut força seguiment, més enllà de les guerres de xifres o de les interpretacions. Saludem els que formen avui la nostra taula. Tenim amb nosaltres Josep Maria Balcells, periodista, exdiputat i actualment militant de Catalunya en Comú. Bona tarda, senyor Balcells.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. També saludem Jordi Castellana, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
D'altra banda, és amb nosaltres Irene Pardo, presidenta de Noves Generacions del PP de Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, què tal?
Gràcies, també. I completem les presentacions saludant Alexander Golovin, que és analista i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda, senyor Golovin.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem que Catalans Lliures és una de les plataformes catalanistes que s'han format aquests últims anys, i en aquest cas és la que reivindica l'independentisme però l'independentisme transversal, liberal, no? Sí, sí, sí. Que no necessàriament ha d'anar associat a un determinat partit, posicionament o no, partit, exacte.
Una funció molt important, defensar l'independentisme liberal.
Uh-huh. Més enllà de la qüestió d'independentisme o no, en una primera roda els proposo quina impressió tenen del que pot ser la diada d'aquest any. Pot ser una diada desinflada, de cansament, o una diada de reactivació de la unitat independentista? Quina impressió tenen? Qui vol començar?
Si a veure... Vol...
Sí, senyor...
A mi el que em sembla, com a independentista, i diguem-ne, com és un dia important, especialment per nosaltres, no perquè la diada sigui només dels independentistes, sinó perquè els últims anys, doncs, diguem-ne, hi ha hagut unes reivindicacions molt importants que han tingut unes conseqüències evidents en el procés i en els objectius que teníem com a grup polític, però el que és evident és que una part d'independentisme, per no dir tota, està... Hi ha un sentiment de desafecció cap a la classe política, un sentiment de que una part molt important dels nostres representants públics i polítics de l'independentisme, diguem-ne, han deixat de banda tot allò que deien que reivindicaven durant molts anys, i al final, quan tu formes part d'un moviment polític, durant anys estan dient que estan lluitant per una cosa, que volen aconseguir una cosa, que posen terminis, i arriba el moment, fan tot el contrari, i fins i tot lluiten perquè això no passi, doncs, home... Al final et sents, tens una sensació de que els teus representants no t'estan representant com tu queria i, per tant, hi ha aquest sentiment de potser no voler anar a la diada o altres... O...
Sí, a banda d'això que vostè diu, creu que demà, amb la gent que hi vagi, hi haurà com un sentiment més crític o de demanar comptes als polítics?
Jo crec que sí, espero que sí. De fet, l'ANC ja ha dit que no deixar que els polítics estiguin a primera fila i em sembla una bona decisió com en forma de crítica als representants públics.
Que passa que potser si jo li preguntés a vostè o als altres de la taula per què això no s'ha materialitzat, segurament et trobaríem raons, diguéssim, raons analítiques, més enllà de les pertinences de cadascú. És a dir, suposo que des de l'òptica independentista doncs això no s'ha pogut fer, hi ha hagut una acció judicial, en fi, podríem entrar en moltes consideracions. La realitat és el que vostè diu, és que hi havia unes promeses que no s'han dut a terme. Si volen entrar, per exemple, Irene Pardo...
Sí, doncs, a veure, jo no sé què passarà demà. Segurament, doncs, veiem moltíssima gent al carrer, plogui o faci sol, però que hi haurà molta gent, segurament sí, no... Ho hem vist els últims anys.
Es refereix però... a la tarda, sobretot,
sí,
no?
Sí, sobretot a la tarda. I no s'ha de menysprear aquesta gent que surt al carrer pues, reivindicant pues, una ideologia, una sèrie de coses doncs, que nosaltres no compartim, però que els hem de donar resposta també amb la política i no com estan fent altres dirigents independentistes, com pot ser el president de la Generalitat, Quim Torra, on llança i posa foc, no, amb aquesta gent incentivant de que surtin al carrer, o hem vist declaracions recentment on, per resposta a la sentència que sortirà del Tribunal Suprem, doncs aquesta desobediència civil i escalfant l'ambient com ha anat fent. De totes formes, jo crec que serà una afluència menor que altres anys per aquest frustrament, desafecció, que també deia l'Alexander, que malgrat no compartir la seva ideologia, la seva ideologia, doncs crec que és aquest és el camí, no? Hem vist durant l'últim any moltes promeses per part dels polítics independentistes que no han complit i la gent està cansada. Uh-huh. Nosaltres, com a Partit Popular, no assistirem a cap acte institucional. Doncs, de fet, ahir, per exemple, el govern de la Generalitat va fer un tuit on ficava que l'únic motiu que celebrarà la diada amb un acte que tindrà com a eixos principals la reivindicació de la resistència col·lectiva i la llibertat dels presos polítics i exiliats, doncs així excluint una part important de la societat catalana i també de la classe política.
Recordem que ni el PP ni Ciutadans, però tampoc el PSC, que ho va dir la setmana passada, no hi seran aquests actes, que recordem-ho, seran finalment demà, ho dic perquè si algú de vosaltres, amics oients, doncs tenia curiositat per anar a veure'ls o tenia interès per seguir-los, avui s'han suspès a causa de la pluja. Però bé, senyor Castellana i senyor Balcells, si volen seguir aquest ordre. Des sí. d'Esquerra dona la sensació, senyor Castellana, que també s'ha imposat el pragmatisme últimament, no sé
sí,
què diria
vostè. Sí, i defugim de qualsevol tipus de derrotisme. Nosaltres, que som qui tenim el president a la presó, la secretaria general a l'exili, tenim més de 100 persones afectades per la repressió, tocades per aquesta repressió que hem patit aquest darrer any i que pateix tot el moviment independentista, i va molt més enllà del moviment independentista perquè també diguéssim, la repressió contra el moviment independentista és una avançada a la repressió per retallar drets i llibertats, com estem veient a la resta de l'Estat i com estem veient amb cantautors, amb titellaires i amb rapers, etcètera, etcètera, no? Que per expressar doncs, idees que ens poden semblar millors o pitjors o més o menys agradables, doncs també estan patint aquesta repressió. Nosaltres apel·lem al 80%. Som un poble, poble, i el 80%, el gran consens d'aquest país, el 80%, ho diuen totes les enquestes, i diguéssim, es va repetint i es va reiterant cada dos per tres, és l'exigència de la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn de les persones exiliades, i afrontar un diàleg que sembla, i després potser entrarem més en l'escenari investidor de l'estat espanyol, que l'estat espanyol no té ganes d'abordar. Però nosaltres seguirem treballant pel diàleg, seguirem treballant amb qualsevol eina que ens apropi a la República Catalana, i ho farem, com sempre, d'una forma pacífica, d'una forma democràtica. I demà, els més de 400.000 inscrits que hi ha, que el dia d'avui ja hi ha a la manifestació, doncs auguren que amb tota probabilitat serà un èxit, com des del 2010 és.
Sí, el 2010 va aquella manifestació famosa després de la sentència de l'Estatut, però després, especialment des del 2012, és quan hi ha hagut aquestes manifestacions de diferents maneres, però amb molta afluència de gent, sense ara entrar als detalls de les xifres. Senyor Balcells, disculpi, el que el deixi pel final no vol dir que no sigui important la seva intervenció.
M'agrada escoltar tots els companys. De fet, la Diada ha estat sempre, històricament, un dia que serveix de termòmetre de la consciència nacional de Catalunya. Amb matisos nacional, que no sempre ha sigut sinònim d'independentisme. O sigui, hi ha hagut una consciència catalanista, una consciència nacionalista, i això s'ha anat traduint, o s'ha volgut traduir també, en una consciència independentista. Jo penso que no són sinònims aquests termes. Potser en els darrers temps, en els darrers anys, això s'ha volgut concentrar amb la reivindicació independentista. Jo recordo des de fa 4 o 5 anys ben bé anar a una manifestació que jo reconec que va ser així d'una manera personal, participada, diguéssim, d'una manera voluntària, que em va doldre el crit que hi havia des dels micròfons dels que portaven, dir, avui, aquesta vegada, és l'últim any que celebrem la Diada autonomista. L'any que ve ja serà la Catalunya independent. Això es va repetir, això era el
potser el 2015, el 2016...
Sembla. Cada any s'ha anat dient, aquest és l'últim any, ara ja sí, l'any que ve ja serem, ho tenim a tocar, depèn només de nosaltres, i anem trobant. I llavors s'ha generat una certa frustració, que jo penso que ara es denota. Frustració que es tradueix en fraccionament, en ruptura dels mateixos partits i grups polítics que havien estat al davant de la bandera independentista de les Diades.
És interessant això que vostè ha dit, senyor Balcells, d'aquell cert catalanisme o certa reivindicació o termòmetre sobre el sentiment nacional o territorial de Catalunya, es digui com es vulgui, perquè s'havia assolit un cert consens fins que l'independentisme, per la raó que sigui, i aquí no volem ni repartir culpes ni dir que uns tenen més culpes que altres, però sí que hi ha hagut aquesta força de l'independentisme que ha anat a més des del 2012 i que, d'alguna manera, ha deixat enrere els anys de consens. I la meva pregunta és, pensin el que pensin vostès, es pot recuperar una altra vegada aquest consens en un dia com l'11 de setembre?
Doncs si tornéssim...
Els demano que siguin breus, si pot ser, però...
Si tornéssim a treballar com abans, és a dir, jo així parlant amb companys de partit que han sigut diputats al Parlament o que són diputats, el dia de la Diada i els actes institucionals sempre es parlaven entre tots els grups polítics i s'acordava què fer. A dia d'avui, els partits independentistes, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, deixen tirar ells sols sense consultar a la resta de partits polítics. En aquest moment ja s'està fraccionant també la societat catalana. Si tornéssim a anar junts en aquest dia, en acordar què es fa institucionalment, un dia que representa a tots els catalans. Jo me'n recordo quan era petita, que quan arribava el dia de la Diada al col·le pintàvem, cantàvem, i ho recordava amb il·lusió aquest dia. Ara arriba la Diada i a mi, sincerament, personalment, ja no com a militant del Partit Popular, sinó m'entra certa angoixa, perquè sempre estem amb lo mateix i es veuen crits que disgusten a una part o a més de la meitat de catalans. Hem de tornar abans, en aquells anys, on tots anàvem junts amb un dia que era de tots.
La qüestió és com fer-ho. Per exemple, senyor Castellana.
Sí. Bé, no, només com a punt, L'escola diria comença el 15 de setembre o comença passant la Diada. És a dir, no sé si
potser,
la Diada...
Potser, com que Irene Pardo és jove, potser ja ha agafat anys en què començaven abans, no? Però, en tot cas, en l'àmbit escolar es parlava de la Diada.
Es parlava de la Diada.
Com de tot.
Deixem de banda els temps.
Sí, però... De fet, és molt senzill tornar a la unitat de la societat, que, de fet, el 80%, insisteixo, i això demoscòpicament queda reiterat cada 2 per 3.
Alerta, el 80%. Sí. 80%. Hi posem moltes coses en aquest sac del 80%.
Sí, sí, no només independentistes, això està clar.
Exacte.
Això està clar.
N'hi ha que se'l apropien com a 80% de gent independentista. No. 80%.
No he dit això.
Ell ha dit, sobretot, que demanen la llibertat dels presos i...
De fet, les dues grans reivindicacions que avui en dia ens agradi o no, i alguns defensem avui unes postures i alguns unes altres, però, bueno, avui sí. I fa ja cert temps, són el referèndum d'autodeterminació per decidir el futur polític del nostre país.
Referèndum
per decidir el futur polític del nostre país.
No d'autodeterminació.
Segurament seria menys del 80%,
creu-vos. És matisos, això.
Quina diferència hi ha entre un referèndum per decidir el futur del teu país i un d'autodeterminació? És a dir, si tu en un referèndum per decidir el futur del teu país no tens totes les opcions viables,
sí, totes,
és un referèndum.
Totes. Però no és l'autodeterminació, és sí o no.
L'autodeterminació és decidir tu mateix.
L'autodeterminació és decidir quina és com vols que la teva comunitat s'organitzi políticament. Pot ser dins d'una comunitat, un estat federal, un estat independent o confederal.
El referèndum d'autodeterminació és independència sí o independència no. Aquesta és l'expressió que es fa servir, que s'interpreta. Jo dic que no és aquesta l'única forma de decidir en aquesta dicotomia d'independència sí o independència.
Segurament aquest 80% entraria en altres opcions,
sí,
vol dir vostè.
O federalisme, o jo què sé, doncs el que vulguis. Hi poden haver altres alternatives.
I aquesta és l'opció, no?
Jo penso que hi ha, molt a prop potser del 80, no sé si del 80%, un interès o una aposta pel dret a decidir, perquè Catalunya pugui decidir com es vol organitzar.
Mm. Les qüestions de quina manera, no?
A mi... Internament i en relació amb altres regions o
autonomies
de l'Estat. Aquí, bueno...
A mi hi ha una cosa que em sobta, i és que un partit que es fa dir independentista, ara, diguem-ne, dins dels seus postulats no estigui defensant la independència, sinó que renunci a la independència.
A quin partit es refereix, perdó?
Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana.
I que no només això, sinó que, a més, dues coses. Un, en principi, segons els postulats d'Esquerra Republicana, quan estaven al govern i totes les declaracions que van fer, el referèndum de l'1 d'octubre era legítim i era on es decidia el futur. Per tant, si és legítim i hem decidit el nostre futur, no entenc per què n'hem de fer un altre. I dos, no entenc com funciona l'estratègia aquesta d'intentar alliberar els presos pactant amb aquells que els posen a la presó sense cap mena de condició. Diguem-ne, des d'un punt de vista ja lògic de la negociació, no crec que sigui la millor opció.
La qüestió és quina sortida hi hauria. Perdoni,
sí,
per al·lusions
no, només,
a Esquerra, disculpi,
només dues
senyor
coses
Jordi
molt,
Castellana.
Molt concreta. Som independentistes des de fa molts anys i crec que ho hem demostrat d'una forma que és meridiana i que és claríssima.
Una altra cosa és que l'estratègia es pugui revisar,
no, m'imagino. I una altra cosa és que el millor camí per assolir la independència, i això, de fet, no és que ho digui Esquerra Republicana, és que ho diu el conjunt de l'independentisme amb uns matisos més cap una banda o cap a l'altra, però hi ha un, diguéssim, marc general de que sense diàleg, sense ser més, i sense alhora exercir i no abandonar cap via, no ho aconseguirem. No podem ni abandonar la bandera al diàleg ni alhora dir que quan calgui desobeirem.
Però és que
quan calgui farem el que sigui necessari.
Diàleg, el diàleg implica, en aquest cas de dues parts, implica que el diàleg vol dir que les dues parts entenen que l'altra part pot arribar a tenir raó. Mm. El problema és que estem en una situació en què l'Estat espanyol no reconeix i no ha reconegut mai que els independentistes, els que defensem que Catalunya té dret a autodeterminació i que és una nació, no tenim capacitat de tenir raó. En canvi, nosaltres sí, aquesta és la diferència. Per tant, no pot haver diàleg amb algú que no reconeix que tu puguis arribar a raó mai.
Però la millor forma d'arribar-hi és sent més, i com més millor. I, per tant, necessitem apel·lar a aquests grans consensos socials com a camí per arribar a l'objectiu.
Sí, senyors, arribant a l'objectiu que vostès defensen legítimament, sí que hi ha un cert marc de reconeixement de les idees. Les idees es poden defensar i em sembla que aquí estarien d'acord tots, també des del PP. Però abans, senyor Balcells, i després Irene Pardo, disculpi.
Sí, no, home, jo voldria deixar clar que em sembla que qüestionar la consciència independentista d'Esquerra m'estranya i em sembla, doncs, que no és just. El que sí que hi ha hagut, doncs, és un canvi d'estratègia i probablement d'aliances en el present o en el futur per part d'Esquerra per arribar a aquest objectiu. Però no ha renunciat al tema independentista. Dir això em semblaria, doncs, que seria un...
El veig crític, el senyor Golovín, eh?
Home, sí.
I el que jo tornaria a entrar, diem el mateix, dir el que estem tots d'acord en què, doncs, volem la llibertat dels presos. No podem oblidar que estem en un moment especialment nou, que els presos estaven fins ara en presó preventiva, condicional, i tots estàvem d'acord que era una situació anòmala totalment, jurídicament fins i tot, o almenys qüestionable. I es demanava... En aquests moments ens apropem a una sentència que serà ferma i pot haver recurs, però un cop la sentència sigui ferma, els presos tindran una altra condició. Vull dir, no serà només els presos preventius, sinó presos sentenciats...
Si són condemnats, és clar. Si no, sí que quedarien en llibertat.
Sedació o malversació, no hi ha cap dels tres coses, i és evident.
Pel que sigui, això ho diran els jutges.
No, no, els tres delictes que se'ls acusa són aquests tres.
Això ho diran ells. Jo no ho sé, no sé si tu ho saps.
No són els tres delictes de què se'ls acusa, per tant, només se'ls pot condemnar de què se'ls acusa.
Si es condemnen, i allò, estaran amb sentència ja estable, de dir, som presos...
Polítics.
Presos.
Bé, això cadascú ho pot dir com vulgui, evidentment. Sí, no, i vostè té dret a criticar, però potser sí que, senyor Castellana, avui el tema no és el fons judicial del procés. Però vaja,
canvia,
però està bé opinar, eh?
Canvia el moment. És dir, una cosa, ara doncs, jo demanaré immediatament després el que pugui fer servir un indult o el que sigui perquè surtin aquesta gent. Però estarem ja amb gent que està a la presó per sentència ferma. I això, ens agradi o no ens agradi, vull dir...
És un canvi de situació,
és un canvi de situació...
I això suposant que siguin condemnats, que podrien no ser condemnats.
Suposant que siguin condemnats i esperant que no ho siguin.
Bé, Irene, parla d'algun comentari sobre el que estem dient, bueno, de l'independentisme, del moment polític...
No, m'he quedat una mica fora del debat perquè aquí s'estava discutint una mica de l'estratègia que tenien que portar Esquerra Republicana i l'independentisme.
Vostè pot dir l'estratègia que poden defensar els no independentistes.
Però, no, però, bueno, al final el que més em preocupa a mi és si no és tant la diada ni el que passarà demà, sinó coses que es diuen en aquesta taula per part de representants polítics o d'altres plataformes que també defensen la independència, de que exigeixen als jutges la llibertat d'unes persones que estan a la presó no per una ideologia ni perquè hagin dit, sinó per unes actuacions que se'ls va avisar prèviament diverses vegades, no tan sols per jutges, fiscals, advocats, síndic de greuges, i etc., sinó per unes actuacions que va ser fa 2 anys... el 6 i el 7 de setembre, al Parlament de Catalunya, que es van saltar les lleis i, posteriorment, van incitar a la gent una vegada més a sortir als carrers i vam veure aquelles imatges que recordem a la Conselleria d'Economia, els Jordis a sobre dels cotxes de la Guàrdia Civil, la gent que estava dintre de la Conselleria sortint pel terrat o escoltada per la policia, els assetjaments a jutges als seus domicilis privats o, per exemple, la violència que patim aquells partits no independentistes a les nostres seus. Doncs jo crec que això és el que m'ha de preocupar, ens ha de preocupar, i sobretot tot també el comportament i l'actitud i les paraules del president Quim Torra aclamant a la desobediència civil en el cas que aquesta condemna sigui condemnatòria. A on ens està portant una persona que és president de la Generalitat de Catalunya? Això és el que realment em preocupa.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Irene Pardo, del Partit Popular, Jordi Castellana, d'Esquerra Republicana, Alexander Golovín, de la plataforma del grup Catalans Lliures, i Josep Maria Balcells, de Catalunya en Comú. Ara s'han dit unes coses sobre el procés, potser entrant als detalls sobre el que va passar, sobre el caràcter pacífic del moviment, alguns fets violents, el que sigui, ens portaria hores, sens dubte. Sí que m'agradaria tancar la qüestió d'aquest 80% que comentava el senyor Castellana, que suposadament doncs, estarien a favor de consensuar algun referèndum. Sí que sembla clar, i potser aquí afegeix una dada, no sé què en pensen vostès, que tal i com es va fer l'1 d'octubre, sí que el percentatge de suport, això s'ha dit en algunes enquestes, sí que seria inferior. És a dir, la unilateralitat no la veu bé un 80% dels catalans. És a dir, si és pactat, si és reformant la Constitució, i aquí potser, fins i tot des del PP o des d'altres partits, s'ha instat l'independentisme a demanar una reforma de la Constitució, certament molt complexa i molt llarga, però que també es podria fer. Una roda breu abans de la pausa, perquè el temps se'ns tira a sobre. Senyor Golovín.
No cal 80% per tirar endavant coses en aquest país, no? Diguem-ne, si només poguéssim tirar coses endavant, si som el 80%, segurament no tiraríem res en aquest país.
No era per...
No, però és per entrar en debat, que les posicions que defensen, simplement en aquest país cal, demà amb el 51% dels vots, tu pots tirar endavant propostes, diguem-ne. No seria el primer... No seria...
També ho discuteixen alguns, que això es pugui
resoldre. En referèndum sí, és a dir, no seria el primer cop...
Depèn de quins referèndums, potser, no? també.
Quan es munten els referèndums es decideixen les regles i, per tant, en la majoria de referèndums es guanyen si tens més d'un vot. I, per tant, com ha passat amb el Brexit, com va passar amb referèndums sobre la OTAN o com han passat amb molts altres referèndums en molts casos.
En altres casos s'ha exigit més del...
Si algú vol exigir algunes de les condicions, que pacti, que arribi a acords. Si no... Diguem-ne, Catalunya té dret a autodeterminació i, per tant, pot exercir un referèndum sense cap mena de problema.
Està clar que l'1 d'octubre no es va pactar.
Per reformar l'Estatut o reformar la Constitució es necessita més del 50%.
Però no per convocar un referèndum.
Però si,
convocar un referèndum
si això...
primer ha de passar pel Congrés dels Diputats.
No, sinó si reconeixes que Catalunya té dret a convocar el seu propi referèndum.
Però per poder canviar l'estructura que tenim ara i que volem anar amb una altra cosa... es necessita un canvi de Constitució. Necessita el canvi de Constitució i un canvi a l'Estatut. I per això les normes que estan en l'Estatut i en la Constitució t'exigeixen un percentatge molt més alt del 50%.
Si volgués canviar l'Estatut o la Constitució, sí, però és que precisament
és que només
saltar la Constitució i saltar l'Estatut i eliminar
una mica més d'aquí, la Constitució
només...
per després fer un referèndum primer. És que vosaltres us voleu saltar tots els passos previs, saltar-vos tot.
Bé,
i primer hi ha un procés.
Queda clar que el conflicte una mica... hem entrat en el rovell de l'ou. Sí, sí. Última intervenció abans de la pausa, senyor Castellana, disculpi.
Dues frases. En un context democràtic és evident que amb el 50 pots tirar endavant. Que estem en un context democràtic, la situació de judicialització de la política i tot plegat em sembla que ho posa bastant
però vosaltres parleu de judicialització de la política quan a la vostra Constitució de la República Catalana escollíeu els jutges?
No hi ha
de veritat m'estàs parlant judici...
el
que veu anunciar com la llei de transitorietat, aquesta Constitució, espècie de Constitució de la República de Catalunya, vosaltres escolleu els jutges? De veritat ens esteu donant lliçons de neutralitat i d'imparcialitat?
Els jutges, de fet, i el constat...
Quan
el ministre català anuncia què passarà als presos quan van a Madrid
Castellana.
Això sí que és judicialitzar la política, per favor. És que els fets són tan evidents que em sembla que hi ha punts que és complicat. I aquí nosaltres el que apostem és per forçar aquest diàleg amb l'Estat. Sabem, i aquí totes les eines que puguem tenir al nostre abast les exercirem en el moment que pertoqui, però amb la total determinació. És a dir, no...
Però apostant pel diàleg, ha dit vostè, no?
Evidentment, i si cal forçar-lo, doncs forçant-lo. Perquè a vegades cal forçar l'altre a seure a la taula.
Què passen... vol dir forçar jo?
Sí, és que...
Bé, en tot cas ho aclarim després de la pausa. Forçar, evidentment, ha parlat vostè democràticament, pacíficament. Ha quedat clar.
Com ho hem fet sempre.
Bé, doncs ara reprenem el col·loqui i fem una breu pausa perquè el temps és implacable. Això sí que és implacable. més que algunes lleis que vostès diuen o critiquen. Una pausa i quan passen 2:30 dels quarts de set, tornem de seguida.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau a Turquia amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 4 minuts ja de 2:45. Us recordem que estem compartint avui vigília de la Diada el mirador de l'actualitat amb Josep Maria Balcells, dels Comuns, Alexandre Golovín, del grup Catalans Lliures, Irene Pardo, presidenta de Noves Generacions del PP de Catalunya, i Jordi Castellana, regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Tenim ja a punt el Rafa Sanahuja amb la notícia curiosa. Avui és especialment necessari fer un petit parèntesi en el debat contundent que estem tenint. Rafa Sanahuja, bona tarda, endavant.
Bona tarda, Ignasi. Bé, avui, en vigília de la Diada de Catalunya, vull parlar-vos d'una cosa que li agrada molt a tothom, i no són les patates braves, que també. Em refereixo a les vacances, els dies de festa. I és que s'està acabant l'època de l'any de vacances per antonomàcia, tot i que demà ve una festa com és la Diada, i fa uns dies es va donar una circumstància molt curiosa. Va ser en un vol que havia d'anar des de Manchester fins a Alacant. Gairebé, gairebé, aterriza como puedas. Va ser el 2 de setembre, concretament, que, com dèiem, ja estava tothom embarcat en el susdit vol, que havia de desplaçar-se des de Manchester fins a Alacant, però, de sobte, el vol es va cancel·lar. I per què? Perquè faltava un dels pilots. Tot semblava perdut, les vacances de tota aquella gent es quedaven penjades, però va aparèixer un salvador. Michael Brandy es va dirigir als responsables del vol i es va oferir a pilotar. I diràs, Ignasi, com és això possible que una companyia aèria deixi pilotar a un espontani així com així? Doncs bé, hi ha truc. I és que Brandy, el voluntari, és pilot de la mateixa companyia. Ah, ara s'explica tot. Per tant, és clar, queda aprovada la seva sol·licitud en el temps rècord de 38 segons. Un tipus amb iniciativa que no estava disposat a perdre ni un segon de les seves vacances i que es va veure presentant-se als passatgers i demanant disculpes per pilotar així amb una indumentària molt poc ortodoxa, amb els texans i les ulleres de sol, etc. Perquè va fer tot el trajecte amb roba de carrer i no amb l'habitual uniforme dels pilots. Doncs ja veieu, amics, una circumstància digna del millor humor absurd, que recorda molt, molt allò que es donava a la mítica comèdia Aterriza como puedas. Tal vegada, en algun moment del vol, l'improvisat pilot li va preguntar a algú allò de...
¿Te gustan las películas de gladiadores?
Gràcies, Rafa. Bé, aquest toc d'humor ens fa pensar també que en la política, com en altres àmbits, el anar vestit d'una manera, que sempre doncs és important també, no? Perquè en una reunió oficial, doncs, un polític acostuma a anar vestit amb certa elegància. Doncs bé, en aquest cas, si algun polític no va vestit elegantment, però el que proposa permet arribar a un consens, també pot anar bé, no? Bé, en tot cas, algun desig per aquesta diada? Ens queden 2 minuts i mig i la roda que fem la hem de fer molt ràpida. Irene Pardo?
Doncs espero que sigui una diada tranquil·la per a tots i que esperem que l'any que ve no sigui la diada d'una Catalunya independent, sinó d'una Catalunya de tots.
Més, senyor Castellà.
Demà, bé, i ja ho deia abans, el nombre d'inscrits de més de 400.000 persones a la manifestació de la diada, doncs auguren que serà una diada cívica, com sempre, reivindicativa, com ha de ser, i sobretot doncs, amb ganes de la ciutadania de seguir endavant i de persistir.
Quan vostè parlava de forçar el diàleg, evidentment es referia a forçar pacíficament.
També, evidentment, doncs. només faltaria com hem fet sempre, és a dir, com hem fet sempre en totes les nostres actuacions, evidentment.
Senyor Golovini, senyor Balcells, qui vulgui, és igual.
Simplement que serveixi com una manifestació no a crítica, sinó per rendir comptes als representants públics i que serveixi doncs, per acostar-nos a tot el que sigui possible al que hi diuen que Catalunya sigui independent i no estigui subjugada a l'estat espanyol.
Senyor Balcells, a veure si ens dona una mica de pautes del possible diàleg futur.
Jo no la lligaria d'una manera així tan rígida, la diada, amb l'independentisme, sinó amb una consciència nacional reivindicativa, que pugui, sense límits, que pugui arribar fins a la independència i portant al carrer doncs, la voluntat de la ciutadania, però que no representi la diada un moment de ruptura de la ciutadania o ruptura dels partits polítics. Si hi ha alguna cosa que ens hauria d'unificar és la diada amb la consciència nacional doncs, que tots volem per Catalunya.
Aquest arribar a la independència, vaja, segons defensa Esquerra, Junts per Catalunya i altres partits, els partits independentistes, en definitiva, és el que vostès consideren que passaria per un referèndum, per tant, podria arribar-se a la independència o a una nova forma d'encaix, no? Aquí podríem entrar a diverses opcions de futur, però en tot cas veurem què passa demà i sobretot que hi hagi pau. I com deia el cardenal Omell a la carta dominical de diumenge passat, que sigui de la fraternitat i de la unió de tots. Aprofitem per recordar, en aquest últim instant del programa, que la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona acull a les 10 del matí una eucaristia per a aquelles persones creients que vulguin encomanar-se a Déu en un dia tan important per a Catalunya, encara que, insistim, és una festa cívica i no pas religiosa. Gràcies, Josep Maria Balcells, dels Comuns, Jordi Castellana, d'Esquerra Republicana, Irene Pardo, del PP, i Alexander Golovin, del grup Catalans Lliures. A tots quatre, bona diada i fins una altra. Adéu-siau.
Adéu. Adéu, gràcies.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraula d'avui.